L'entrevista a l'Espluga FM Ràdio. Una mirada a fons a l'actualitat, el que ens envolta.
El llegat de mossèn Ramon Muntanyola, un segle després. Aquest dijous, a l'espai de l'entrevista, volem fer balanç, valoració del centenari del naixement del mossèn i poeta Ramon Muntanyola i Llorac. L'exercici de recordar aquest any Muntanyola, celebrat en gran part durant el 2017 a l'Espluga, però no només, perquè molts pobles del Camp de Tarragona, on Muntanyola hi va deixar petjada, també es van sumar en aquest centenari, celebrant-hi múltiples iniciatives, doncs dèiem, aquesta mirada, per treure'n conclusions, la farem a partir del llibre Ramon Muntanyola, Una gran llum. Una publicació que recull tots els actes celebrats per recordar i reivindicar la figura del poeta i sacerdot espluguí durant l'any del centenari. I el convidat de l'entrevista d'aquesta setmana no podia ser un altre, l'historiador i impulsor de l'any Muntanyola, l'espluguí Josep Maria Vallès. Amb ell, ja des d'una certa distància d'aquesta celebració, fem balanç i parlem d'aquest llibre, avui a l'espai de l'entrevista de l'Espluga FM Ràdio.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Volem parlar del centenari de Ramon Muntanyola. Va acabar al febrer, però en volem fer balanç. Per què és bo fer-ne balanç? I perquè també hi ha un llibre que recull tots els actes que es van celebrar a l'Espluga, però no només, sinó a la Conca de Barberà, al Camp de Tarragona, al voltant d'aquest il·lustre espluguí, en mossèn Ramon Muntanyola. I per parlar-ne saludem a un dels impulsors d'aquest any commemoratiu, el Josep Maria Vallès. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
En primer lloc, ara que hi han passat uns quants mesos que s'ha pogut pair aquest centenari, quina valoració en feu?
Molt positiva perquè es tractava de recuperar la figura de mossèn Ramon com a patrimoni humà, però és un personatge important en la història de Catalunya contemporània, sobretot per això, perquè bueno, és una persona, doncs aquí al llibre li van posar una gran llum d'esperança, però ell, amb la seva trajectòria i la seva manera de fer, doncs aquesta capacitat de perdonar, aquesta capacitat de ser sacerdot, aquesta capacitat de ser poeta, feia doncs que, bueno, que semblés que s'havia de recuperar aquesta figura, posar-la en valor, i va respondre tothom molt. I per tant, com que no vam poder fer un programa tancat d'actes, perquè s'hi anaven afegint doncs actes d'ajuntaments, de pobles on ell havia tingut alguna vinculació, des de la Selva fins a Salou, naturalment, o Mont-ral, o Senan, o el que sigui, doncs vam dir, bueno, farem un recull i que quedi doncs un text publicat, sobretot perquè també ens va permetre això publicar les conferències, que clar, al llarg de tot el centenari es van fer diversos actes amb conferències, i aquests textos, que són la visió de la personalitat de mossèn Ramon des d'òptiques diferents, des de l'òptica d'església, des de l'òptica de poeta, en fi, des de l'òptica social, això ens va permetre doncs que poguéssim deixar un document doncs que tingués una mica de record. I de passada és un reconeixement a tota la gent que hi va participar, des dels municipis fins a les persones individuals, doncs com les lectures que es van fer aquí a l'Espluga, no?
Parlem d'això, de tots aquests actes. El càlcul aproximat de quantes celebracions, conferències, recitals de poesia es van fer?
Sí, o sigui, poesia se'n van fer com a uns 6 o 7 recitals de diferents, diguem, formats. El Museu de la Vida Rural, se'n va fer Sarral, se'n va fer Tarragona, diferents moments. Conferències se'n van fer 8 en total, tot i que algunes, com que són com a molt repetitives, doncs no estan publicades, o sigui, mirat tampoc de no repetir a fi efecte de que no fos una cosa pesada, sinó posar precisament les conferències que fan referència a aspectes diferents de la seva personalitat. I després, bàsicament eren això, i les lectures d'aquí a l'Espluga, que van ser 20 de textos referits amb ell o textos seus, que doncs, estan conservats en els arxius i que, per tant, ens va permetre també acostar-nos una mica a la seva personalitat i a la seva trajectòria. No?
Quanta gent i de quins orígens hi ha participat en aquest centenari? Perquè hi ha hagut una mescla prou variada de gent que s'ha acabat implicant en els actes.
Sí, a veure, si estem parlant de la gent que ha fet, diguem, alguna cosa, doncs estaries parlant d'un centenar de persones. Si el que parlem és d'assistència, jo pels comptes que vaig anar fent, perquè en cada acte m'apuntava doncs, els assistents, més o menys, al voltant d'unes 2.000 persones van participar com oients o visitants a l'exposició del museu, que és un dels actes importants. No? O sigui, jo destacaria dos actes importants la commemoració del centenari. No? Un és l'acte a l'Institut d'Estudis Catalans i l'altre és l'exposició Poeta de Banderes Blanques que es va fer al Museu de la Vida Rural. No? Per tant, penso que més o menys les xifres van per aquí. No?
I quin era l'equip motor que feia que aquest centenari anés en marxa?
Bé, bàsicament jo diria que el Joan Maria Pujals doncs, ens va ajudar moltíssim, l'exconseller de Cultura i d'Ensenyament de la Generalitat. Ell ens va ajudar molt perquè amb les seves relacions doncs, era fàcil connectar amb la gent, però després doncs, l'empenta, lògicament, la portava l'alcalde, el David Rovira. No? Vull dir que no, jo simplement em dedicava a fer la coordinació dels actes i mirar doncs, de buscar les persones que, de comú acord, tots doncs, deien, bé, per aquesta conferència doncs, mossèn Fuentes, per aquesta altra doncs, el Francesc Roig o per aquesta altra doncs, el pare Vall de Poblet, que va fer una participació extraordinària no? amb diferents textos, va participar en l'acte que es va fer aquí de presentació del dia vindrà, va participar també en un acte a Tarragona. Bé, i bàsicament aquestes les personalitats a les quals vam demanar col·laboració, sempre tothom va respondre positivament. No?
Segurament una de les coses o sensacions que més satisfà del centenari és veure com en diverses poblacions s'ha despertat aquesta memòria al voltant de Ramon Muntanyola i s'han sumat a fer algun dels actes.
Sí, perquè resulta que hi ha una generació que o bé perquè el van conèixer personalment o perquè els pares doncs, en parlaven a casa, doncs hi ha tota una generació que el tenia molt present a mossèn Ramon. I l'única cosa que s'ha fet amb el centenari és reviscular aquesta memòria, o sigui, recuperar això, i la gent doncs, molt satisfeta i molt contenta tothom de participar, i tothom recorda vivències amb mossèn Ramon, anècdotes, la seva manera de ser, des de la gent de Reus, que a Reus també es van fer 4 o 5 actes. Després, un dels actes que també tenia doncs, un cert relleu és que vam demanar una composició musical a mossèn Valentí Miserax, que ell és mestre de capella de Santa Maria Maggiore, de Roma, i viu allà, o sigui, ell de fet fa 50 anys que està a Roma, i ens va fer una obra coral a 4 veus sobre el poema del Cardenal Proscrit. De fet, el Cardenal Proscrit, que és el poema de mossèn Ramon dedicat al Cardenal de la Pau, Vidal i Barraquer, és un poema que ha estat musicat diferents vegades, però aquí doncs, mossèn Miserax el va musicar una vegada més i gràcies a l'Escola Cantorum de la Selva del Camp doncs, el vam poder interpretar. Es va interpretar a Poblet, es va estrenar a Poblet el dia que es feia el tancament diguem, del centenari, i després es va fer a Reus, es va fer a la Selva i encara, doncs, encara en aquest moment es farà en algun altre lloc, però ja fora diguem, de la commemoració estricta del centenari.
Per què considereu que ha estat important el centenari o què ha redescobert de Muntanyola?
Bueno, jo penso que els centenaris, aquí precisament en el pròleg o en la salutació que fa el president de la Diputació, que és en qui d'alguna manera li hem d'agrair moltíssim que el suport que ens va donar, perquè el suport econòmic de tot això ha sigut de la Diputació, el Josep Poblet parla d'això, de que els centenaris serveixen per recuperar aquelles figures que les generacions van perdent, es va perdent la memòria de les persones, i un centenari, sigui del naixement, sigui de la mort, en aquest moment doncs, el del cardenal és el 150 aniversari del naixement, el 75 de la mort, el 40 del trasllat de les despulles de Suïssa a Tarragona, però en el cas de mossèn Ramon, clar, sí, hi ha molta gent que el podíem recordar, però també hi havia molta gent doncs, que no en havia sentit parlar mai, com aquell que diu. No? Per tant, els centenaris serveixen per això, per tornar a posar les pàgines dels diaris, a la televisió, a les ràdios, en el públic en general que assisteix als actes, doncs tornar a posar en valor aquella persona. No?
Una bona forma de fer-ho és deixant obra publicada, obra escrita, que també ho heu fet.
Sí, vam pensar que una de les maneres de que quedés alguna cosa del centenari, no només el record d'uns actes que s'havien fet, era publicar, revisada, la biografia que ell havia fet del cardenal de la Pau, que la va revisar el pare Massot de Montserrat i que es va doncs, publicar en dos volums perquè era massa extensa, i l'altre doncs, vam fer l'antologia que va seleccionar el Joan Maria Pujals i va introduir doncs, amb un pròleg doncs, tota l'explicació de la poesia de mossèn Ramon, però en relació a aquestes publicacions i aquest llibre, doncs, diguem, són les tres publicacions que deixen la petja del pas del centenari. No?
D'aquest llibre precisament que ara tenim entre mans, que recull els actes, què ens en destacaries o com el podríem presentar al públic?
Bé, jo penso que el llibre recull bàsicament tots els actes fets arreu, i sobretot recull els textos de les conferències. Jo diria que els textos són de molt bon llegir, que acosten molt la personalitat i diguem, aquesta personalitat polièdrica que sempre diem de mossèn Ramon, i per la manera doncs, de tocar el de cada un de les persones que van fer conferències al voltant de la seva personalitat, doncs ens dona una imatge, em sembla a mi que molt acostada, del que realment va ser mossèn Ramon, amb totes les seves tragèdies, amb la seva manera de ser, la seva capacitat doncs, de perdonar i sobretot la seva diguem, categoria pastoral i aquesta capacitat que tenia doncs, de, com a orador, com a poeta. Per tant, penso que és això el més important d'aquest llibre, és que recull precisament tot això. Naturalment, doncs, l'exposició doncs, que es va fer al Museu de la Vida Rural és un dels trets importants i deix constància doncs, d'això, de totes les conferències i de tot el que es va fer. Penso que la gent, a part de la gent que hi va participar, que s'hi veurà d'alguna manera reflectida i que no deixa de ser un homenatge i agraïment a aquestes persones que hi van participar, doncs també penso que també és un llibre que interessa doncs, que la gent no pugui llegir.
Una vegada acabat aquest centenari, han passat uns mesos, però no sé si hi ha ara algun espai o fórmules per seguir treballant, reivindicant aquesta figura de Muntanyola.
Home, hi ha un projecte que surt precisament del centenari, que és refer una biografia de mossèn Ramon. Mossèn Ramon, hi ha una biografia publicada per l'Eufemia Fort, que és Testimoni de Reconciliació, però que es va publicar l'any 84, em sembla, 1984, però clar, han passat molts anys, i per tant convindria fer una biografia divulgativa doncs, i posar-la a l'abast de la gent. Això, en principi, està encarregat a dues persones que ho faran doncs, gratis et amore, que diuen, no? Perquè això és l'important, i aquesta mirarà doncs, que estigui enllestida el 2023, si som, doncs, per tal de poder celebrar els 50 anys de la seva mort. No tant per celebrar els seus 50 anys de la seva mort, sinó perquè quede la possibilitat de deixar una biografia més divulgativa i que acosti doncs, també la persona. Per tant, sí, ara hi ha molt de material en els arxius, sobretot a l'Arxiu Històric de Tarragona, a l'Arxiu Diocesà, hi ha material encara per poder treballar. Jo particularment estic mirant de treballar amb l'epistolari de mossèn Ramon, hi ha molt de material interessant perquè, esclar, hi ha les cartes dels primers anys de postguerra i això doncs, és una cosa que encara està per treballar. No? Potser no tant hi ha l'aspecte poètic, que ha estat molt doncs, treballat, però sí que hi ha altres aspectes, sobretot amb l'aspecte social, que hi ha coses doncs, que encara no estan prou explicades i penso que es poden treballar.
Clar. I aquesta biografia més didàctica, com també el centenari, abans ho comentava, que són exercicis que serveixen per apropar-ho a noves generacions. No sé, al llarg de tots aquests mesos, si heu pogut comprovar la coneixença que en tenen les noves generacions d'aquest personatge Espluguí.
Mira, la gent jove, lògicament, aquestes coses hi té una certa aprensió. No? És una figura eclesiàstica, tal. La canalleta s'hi acosten molt sense saber per què s'hi acosten. S'hi acosten perquè els mestres o les famílies doncs, posen al seu abast doncs, les poesies d'infants, doncs, ocells i nadales o quan poesies doncs, més o menys de caire més popular i infantil. Però jo penso que com que als actes hi ha participat molta gent, a les famílies s'haurà comentat i per tant d'alguna manera la gent més jove també ha sentit parlar de mossèn Ramon i s'ha recuperat d'alguna manera la seva figura. No?
Un dels camins que ha obert aquest centenari és precisament un altre centenari, el del cardenal Vidal i Barraquer.
Sí, n'estem molt orgullosos perquè el fet de publicar o de reeditar aquesta biografia del cardenal que va escriure mossèn Ramon l'any 70 ens ha permès doncs, fer el relleu i motivar a la gent de Cambrils de que doncs, desenvolupessin el centenari que s'ha convertit en l'any Vidal i Barraquer, reconegut per la Generalitat en la Comissió de Centenaris i que els actes doncs, bueno, estan esplèndids, o sigui, una participació immensa i un ressò doncs, molt, però que molt important. No? I precisament estàvem al Saló Sant Jordi, a la Generalitat, al Palau de la Generalitat i amb la participació hi havia el president també, i es feia un acte en el qual mossèn Fuentes va fer una glosa de la figura del cardenal i després la coral Verge del Camí de Cambrils doncs va cantar unes peces. Va ser un acte també molt simpàtic, molt simbòlic i penso que important. Però ens en sentim orgullosos perquè d'alguna manera aquest centenari de l'any Vidal i Barraquer surt arrel de que el dia 3 de febrer, quan es fa el tancament del centenari de mossèn Ramon, d'aquests actes, es llença la idea de que l'any 2018 doncs coincideix això, 150 anys del naixement, 75 de la mort i 40 de la tornada de les despulles del cardenal. No?
Per acabar, i després de tots aquests mesos en què se n'ha parlat molt de Muntanyola, com el definiria en poques paraules?
Jo quasi bé faria servir les dues paraules que va fer servir el Vicenç Villatoró a Tarragona. No? Muntanyola era un capellà poeta, que és diferent, per exemple, de mossèn Jacint Verdaguer, doncs, que era un poeta, que a més era capellà. Mossèn Ramon era un capellà poeta. Primer era capellà, sense cap mena de dubte, o sigui, la seva capacitat pastoral, oratòria, per tant, això, capellà i poeta.
Josep Maria Vallès, impulsor d'aquest centenari del Ramon Muntanyola, gràcies i que puguem seguir redescobrint aquest personatge Espluguí.
A vosaltres, sí. Sempre s'han de descobrir aquestes personalitats que tenim doncs, en la història dels pobles perquè formen part del nostre patrimoni. Penso que és important, sigui mossèn Ramon Muntanyola o siguin tants altres persones que han nascut a l'Espluga i que si no ens en cuidem nosaltres de recuperar-les no ens ho farà ningú. O sigui, ho hem de recuperar des de l'Espluga. No?
Gràcies. Bon dia. I fins aquí l'entrevista d'aquest dijous 8 de novembre dedicada al llegat de mossèn Ramon Muntanyola després d'aquest centenari que es va celebrar l'any passat a l'Espluga de Francolí i que ara es recull amb aquesta darrera publicació Ramon Muntanyola, una gran llum. De tot plegat també en parlarem en la jornada de demà divendres, ho farem en format audiovisual, el podreu trobar aquest reportatge a esplugafmradio.cat. Una vegada més, gràcies per la vostra confiança i ens retrobem aquí, a la teva ràdio local.